te pierdes porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. Te sales porque te quieres.
I avui tenim amb nosaltres, com cada divendres, el professor Santi Cortells. Molt bon dia.
Bon dia.
Miren, avui anem a parlar de Corina. Sí, sí, perquè està de moda. I Sant Pasqual, el rei, l'emèrit Joan Carles I i un conte de fades. Anem a sentir.
Era muy, muy acogedor y amable.
Mágico, intenso.
Me llamaba probablemente 10 veces al día. Todos los días me enviaba flores y cartas.
Corina Susanne Wittgenstein Sein es exitosa, guapa, una empresaria de renombre de la alta sociedad. Él es poderoso, carismático y el rey de España, Juan Carlos I. Ambos forman una pareja verdaderamente poderosa. Cuando, de repente...
Con el tiempo, tuve cada vez más claro que no solo estaba llevando una doble vida, sino que estaba llevando una vida quíntuple.
Parece que no habrá un... Y vivieron felices y comieron perdices. La mujer que supuestamente alzó y destruyó al rey está por fin preparada para contar, en sus propias palabras, lo que realmente sucedió.
There's something quite unhinged about him and
hay algo de perturbador en él y algo bastante despiadado. Creo que es una cuestión de pura supervivencia.
El rey Juan Carlos ha comunicado a su hijo, el rey Felipe VI, su intención de abandonar España.
Imagina que la persona que dice amar a tus hijos y que eres el amor de su vida te involucre en una investigación criminal.
La monarquía jamás se tocaba y que el rey no se podía escribir sobre él, salvo que fuera... para alabar lo bien que lo hacía.
Así que me despierto de madrugada y siento que hay alguien de pie, junto a mi cama, en mi propia habitación de hotel.
Esta es una historia fascinante. ¿Por qué? Porque tiene todos los ingredientes de una tragedia de Shakespeare. Es el poder, el sexo y el dinero.
Si no obedeces estas instrucciones, podrías morir en un túnel como la princesa Diana.
Producido por Project Brazen y PRX.
Ojo, perquè si així s'ha respectat i s'ha volgut a un rei, ha sigut a Joan Carles I, a l'emèrit, perquè jo recorde la primera volta que va vindre, no, Santi, era el 76.
Sí, en el 76.
Ha vingut dues vegades.
Ha vingut dues vegades, una a poc d'acabar la dictadura, un 2 de desembre va ser, a visitar el convent de Sant Pasqual, i després va vindre... el dia de Sant Pasqual del 1992, el 17 de maig. I jo crec que és un moment que moltíssims vilarrealencs recorden. Vejam, tots sabem que el convent de Sant Pasqual és una capella reial, és a dir, que de fet està el seu escut ahí, als peus de Sant Pasqual. I la veritat que en el podcast de Corina, que ara entrarem una miqueta en el tema, és un podcast del que en els mitjans espanyols, no dic que no s'ha parlat, perquè parlat s'ha parlat, però poc s'han atrevit, així que esta ràdio, doncs mira, s'atrevís amb tot, no? I t'has atrevit amb el tema del podcast de Corina, que és delicat, és molt delicat.
Ojo, quan així se li respectava, se li volia tant, jo recorde el 76, que era ben menuda, i va passar per davant de Sant Pasqual, perquè dia que volia vindre a veure esta ciutat, que s'abuelo visitava tant i que tot el món en aquell entonces ja sabia per què s'abuelo visitava tant. Adell el teníem com un matrimoni idíl·lic, així sempre està la llegenda de que s'abuelo així tenia la seva pròpia dona en el seu fill, és dir, i quan ell fa aquest comentari la gent se'n ria, així de soslaio, la gent entre rigetes sabia el per què, no?
Sí.
I no imaginàvem o almenys els més menys no imaginàvem que acabaria parlant-se d'ell com s'ha parlat de s'abuelo, no?
Sí, perquè, però bé, és tota una tradició, la dels Borbons, que bé, comença en este poble, com ja sabem, en la Guerra de Successió Espanyola, quan les tropes borbòniques entren, assalten, i entre altres coses cremen l'arxiu del convent. Vull dir, que és el començament de la relació. dels Borbons en concret, de la reialesa és una relació en general bastant bona, no? Perquè ja sabeu que Felip II, de fet, va ser qui va aprovar el procés de beatificació, després també el de canonització, els seus descendents, i per tant, d'alguna manera, és en part gràcies a la reialesa, al monarca d'Espanya, vigent en cada moment que este convent és el que és, i per això ens han visitat tantíssimes vegades. No? Però clar, d'aquestes històries de, com la que has contat, de, jo conec a una que va conèixer, en les tertúlies de Vila-real doncs hi han hagut moltes, no? I fins i tot situant on estava, i jo he arribat a sentir qui era el fill i coses així, no?
Sí, sí.
Suposo que podem anomenar històries urbanes, no? El que passa, jo crec que sí que es produeix un fenomen, que és que aquesta imatge idíl·lica del rei emèrit que ens han venut a la televisió, almenys a Vila-real, tot i el que se li ha d'agrair de patronatge de la Capella Reial, mai ens l'hem cregut, vull dir, la gent parlava, no? Abans que era tot l'escàndol de Corina, doncs ja se li ha relacionat amb moltíssimes altres dones i de vegades en diversos pobles també. A mi n'hi ha una imatge, perquè el que vaig a dir ara no és collita meua, és d'un frare franciscà que ja no està, no vaig a dir el nom perquè no me va autoritzar, que dia... Este home, que la seva moralitat és més que qüestionable, jo no sé si haguera deixat posar el seu escut ahir als peus d'un frare com Sant Pasqual, que representava tot el contrari, no? La castedat. I jo, per a mi, la castedat, en el sentit franciscà, és aquest despreniment, no? La pobresa, home, ara parlarem, no? Tots els milions que Corina, en el seu podcast, comenta que li va donar per a aconseguir, d'alguna manera, els seus favors, o que l'estimara, o coses així, doncs no casa molt en el que és Sant Pasqual, no? Però bé, suposa que són coses de la misèria humana, jo em quedo més en Sant Pasqual,
sí.
I l'escut ahí el tenim, de moment. Corina Larsen.
Yes.
Corina Larsen, doncs, és una empresària alemanya, la coneixem com a Corina zu sein Wittgenstein, perquè és el nom que... Ella explica en el podcast que es va mantindre aquest nom perquè en el seu segon casament, com havia tingut un fill, ella volia mantindre el cognom de casada per a tindre el mateix cognom que el seu fill, encara que realment ella és Corina Larsen. I sí que es queixa en el podcast, em sembla molt curiós, que en els mitjans espanyols, encara que ella fa servir aquest cognom, insistissin en dir-li en el seu cognom de fadrina, que és Corina Larsen, no? Aleshores, ella sembla que insinua una miqueta que és com un menyspreu, no? Perquè, clar, una persona que està en el rei emèrit no pot tindre el cognom de casada en un altre, no?
Clar.
Comenta moltes coses, la veritat que és molt interessant. Jo l'he tret de Spotify, crec que està a YouTube i en moltes altres plataformes, no? Explica també el tema de la cacera d'elefants, la caça d'elefants famosa del 2012, on es fractura... També comenta coses que jo crec que sorprendran, perquè es veu que ella arriba a parlar en ell de l'episodi este en el seu germà Alfonsito,
sí,
en el sí, que sí. Sempre se'ns ha venut una versió, es comenta també el que els periòdics van diguem-ne publicar en aquest moment de la dictadura, de que havia sigut un accident i tal, però explica fil per randa, no, com era l'altra versió, de que estaven jugant, de que ella explica que Joan Carles és molt dislèxic, diu, sense, vull dir, la dislexia és una cosa que podem tenir qualsevol de nosaltres, no és que estiga, però ella explica això i com que li tenien veig al germà, i explica unes coses que realment són sorprenents. Després hi ha una persona que també crec que s'ha obert un podcast fa poc, que d'alguna manera va desglossant el podcast de Corina, que també crec que és interessant de seguir, que és Pilar Eire.
Que Pilar està, Eire està molt documentada, eh?
Està molt documentada, ja sabeu que va escriure un llibre molt important sobre la reina,
uh-huh.
I ella comenta tot el podcast i va explicar-lo, perquè tu quan sents el podcast n'hi ha moltes coses que se te queden així, no? Com que no les acabes d'entendre.
D'entendre, hasta que no te les... Això te les tallen i te les expliquen moment per moment, claro.
Sí, i està Pilar Eire, que és una molt bona periodista, super elegant, no? Conta tot l'episodi també dels famosos 100 milions de dòlars que presumptament eren un regal d'un d'un rei d'Aràbia Saudí. Després com Corina contrata uns serveis d'intel·ligència, de diguem-ne de inspectors per a una miqueta eixir de tot aquest embrollo, perquè Corina el que ja justifica de per què publica tot això i per què el du a juir i tot això és perquè ella se sent assetjada. I ella és una dona independent, és una dona que no necessita ningú, que si ell la volia estimar bé i si no també, però arran d'aquest assetjament que ella té, justifica ella haver fet este podcast, no? Ella estava casada en un aristòcrata alemany, el segon, que se deia Johann Casimir zu sein Wittgenstein-Sein.
Estava casada.
Va estar casada en segones núpcies. Uh-huh. I ahí també explica com a, que n'hi ha un moment que ja més que el seu amic, que ella el considerava el seu marit. Això ho explica també, perquè el considerava el seu marit. Ahí n'hi ha un episodi molt curiós també del podcast, que abans d'Antena estàvem comentant, que és quan ella va a visitar el rei al Palau Reial, no? Uh-huh. I que ell li havia dit que no se trobaria la reina Sofia, però se la troba. I li diu, jo sé qui eres. Això apareix en el...
Sí, sí, sí. Com la reina emèrita, la reina Sofia, li diu, sé qui eres. Tal sí. qual, eh? O sigui, que ho teníem tot el món claríssim. A mi també me llama l'atenció que ella al principi del podcast diu, era una sensació, el estar con el rei era una cosa màgica, era un home màgico, intenso, i passa d'ahir a dir que és perturbador i despiadat.
Sí, i que no és que tinga una doble vida, es diu una vida quíntuple, és a dir, que ella en un moment donat se n'adona que vaja, que no és com la punta de l'iceberg, el que ella sap, vull dir, i que d'alguna manera jo crec que li acaba fascinant, no? Perquè no és una doble vida, diu, és una vida quíntuple. Ella treballava en una agència que se deia Boss Sporting, que justament el que organitzava eren safaris de luxe. Sembla ser que és ahir on s'haurien conegut, eh? I per això diuen que això és una teoria que possiblement ella va estar en el viatge este de Botswana.
També diuen que va organitzar el viatge, no l'oficial, dels actuals reixos d'Espanya. El que no era oficial, el que no sabe més espanyols, el va organitzar també Corina Larsen. I també parla de que li va regalar un anell de compromís gigantesc, sí. Més simbòlic que vinculant. I ella, Corina, li va ensenyar orgullós a tots els seus amics. És dir, Corina, en realitat, tindre-la en una casa pròpia, en el seu fill, ella va arribar a sentir-se la esposa del rei.
Ella va arribar, ella ho diu així literalment en aquestes paraules. Mira, n'hi ha un... passant una miqueta a un altre personatge que jo crec que és fonamental així també, que és la reina Pilar Eire, que havíem comentat abans, escriu un llibre que s'anomena La soledat de la reina. Jo crec que el títol ja és molt descriptiu, no? Sobre... Tu imagina't, perquè la reina jo crec que en tot moment ho ha conegut, ho ha sabut, vull dir, ara mateix estarà, o ja portarà anys veient les notícies, i la soledat de la reina perquè, clar, es veu que pues, tot el que ja sabem, que vivien separats ja de facto, però viuen com una espècie de conte, de pel·lícula, no? També parla del cas Nos, en la relació que té en Corina. Diu, en particular, va publicar que Urdangarín va requerir que Corina li col·locara una forta retribució en una fundació que s'anomenava Laureus, dedicada al foment de l'esport. Havíem dit abans que ella treballava en una agència d'esport. En concret, una xifra de 200.000 euros. Vull dir, tot això presumptament, no? Però són coses que es comenten. Va ser també consellera personal d'Albert II, per això se va traslladar a Mònaco, assessora d'imatge de la seva dona, Charlene. Vull dir, és una persona, Corina, que realment podríem dir que és una dona en majúscules, no? Parla també de les comissions del rei. del famós contracte de l'alta velocitat, no? Aquell entre Medina i la Meca, no? Els 100 milions de dòlars d'Abdullah de l'Aràbia Saudita. I bé, i, vull dir, és un podcast que quan el comences a sentir, perquè està com doblat al castellà, no? Te sents com, no sé, com si t'estiguera parlant a tu, no, Corina? És una cosa molt curiosa, com però si t'estiguera contant, perquè és la seva experiència.
Clar, és dir, tu ahir sí que és veritat que saps el que no mai tant, perquè és veritat que sí, en Espanya la realesa ha estat sempre molt, molt blindada, i de fet ho està, i és el que pense. En este cas, com ha caigut en desgràcia, el rei emèrit, per això sentim totes aquestes coses, i tu sents la part íntima del rei emèrit contada des de, per una dona despetxada. Entonces, ho conta tot.
Sí, ara parlarem també d'això de despetxada i d'altres coses que s'han dit d'ella. Mira, n'hi ha un capítol, que és el que estàvem comentant abans, que diu, les paraules de Joan Carles I no se van ajustar a la realitat, parlant de que no se trobaria la reina Sofia, ja que mentre recorria la zarzuela es va obrir una porta i de cop la reina Sofia va aparèixer a l'habitació. Joan Carles I es va quedar bocabadat. No sabia on amagar-se mentre la mirada de doña Sofia es dirigia a una jove rúbia, que era ella. Corina explica, va saludar al convidat i després em va assenyalar a mi i va dir una cosa com, sé quién eres. El rei semblava completament desconcertat, incapaç de respondre a esta reacció d'hostilitat que s'estava produint davant d'altres persones. És a dir, que en aquest moment devia haver més persones allí, no? Bé, després, de moment s'han publicat dos podcasts, però sembla ser que s'ha anunciat un tercer podcast que hi serà a la llum la setmana que ve, que encara, perquè clar, n'hi ha el documental este de Netflix, no? Però el que estàvem parlant abans, el documental de Netflix és un documental treballat. El podcast de Corina és ella explicant la seva vida, no? Explicant el que ella ha viscut, no?
Pues en el tercer podcast, que era el que portaves, això ja... La examante del rey afirma que este le pidió la mano.
Efectivament, sí. Li va demanar la mà. L'anell ese que havies comentat gegant, no? Que era més simbòlic que vinculant. És que n'hi ha... I després també explica en este podcast que li escrivia cartes d'amor. I, per exemple, una de les... Quan estàs enamorada d'algú, li dius paraules d'estes boniques que de vegades t'inventes i li dia Àngel mío. Bueno, s'ha de dir que Corina Larsen parla moltíssims idiomes, que ella en castellà es defensava bastant bé. No recorde ara, però sé que parlava anglès, italià, alemany, per descomptat, danès, perquè són pares danès. Vull dir que és una persona també molt formada, Corina? Perquè la imatge que ens han venut els mitjans així... No és Issa, és com si fos una rúbia tonta, una cosa així. No, 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 no. Corina és una persona amb formació. Bé, sí, va haver una pedida de mano, per tant... ella diu també, sempre va ser molt discreta. Si ho sabien els seus amics íntims de Madrid, poca gent més ho sabria. Si teníem un sopar, en el sopar me posava l'anell. I ell estava orgullós d'això, vull dir, de la discreció que en un moment...
Però imagina't com era en ell, que no passava desapercibit.
No passava desapercebut, efectivament.
Ojo, eh?
Sí, sí, sí.
Ojo com seria l'anell que ella, en funció d'on estava, se'l tenia que posar o no, perquè ella, a més, li demanava que se'l posara i li dia que la seva il·lusió era casar-se en ella, eh?
I també parla en el podcast de la famosa foto esta a la barbacoa, que, no sé, bueno, l'haureu vist tots, no? Que això ella explica que va ser una sensació a Espanya, perquè mai havien vist al rei emèrit en una gorra que va darrere fent una barbacoa en pantalons curts. I n'hi ha una altra cosa que ella comenta, jo crec que el millor d'això ja és la part del desenamorament, que ella estava cuinant, perquè ella explica que al rei emèrit li agrada molt la cuina italiana i que ella va fer un curs de cuina accelerada o no sé si accelerava un curs de cuina per a poder cuinar el que a ell li agradava i feia, per exemple, un risotto, no? I quan estava cuinant diu que va entrar a la cuina el rei Joan Carles i li va dir, ai, què estàs fent? Te puc ajudar? Clar, ja li va sorprendre perquè un rei ahí cuinant i diu, bueno, li encomanaré una cosa fàcil. Diu, sí, unas tostadas, hace unas tostadas y unas torrades, ¿no? Y diu que les va a cremar. Y ella en el podcast explica, es que fer unas torrades de pa es lo más fácil que pot haver en este món, no podia fallar, doncs va fallar, les va cremar. Diu que era un desastre i una miqueta el posa com a que no té idea de res perquè li ho han fet tot de sempre, no? També parla ella una miqueta de, dels inicis, que sabem que en la seva infantesa se ho va passar malament i que fins i tot alguns nobles l'havien d'ajudar per a poder sobreviure, i també parla de com això l'ha marcat, però que l'ha marcat en la seva obsessió per acumular, perquè quan has passat carestia a la infantesa, després tens el, diguem-ne, el contrari, no? La carta, una d'elles diu que arriba a ser excessivament cursi per a d'ella, perquè dia, Ángel mío, cuento las horas y segundos para verte, tenerte entre mis brazos, cuidarte, necesitarte, adorarte. Eso es el que ella explica, ¿no?, en el podcast que ell li havia escrit. Diu, bueno, en este episodio que encara no s'ha descobert, sembla ser que al final del podcast parla del seu desengany perquè se n'adona que mentre està en ella ha estat en una altra dona, i que ahí una miqueta comença el desenamorament de Corina. N'hi ha un altre episodi que jo crec que és molt clàssic, ja no dels mitjans espanyols, jo diria que del que representa el patriarcat. I a més este va fer un article Pilareire,
sí, sí,
recopilant tots els insults que li fan a la... a Corina. Bueno, una de les quals ha sigut la Carmen Lomana, que li ha dit, bueno, li ha dit de tot. Mira, era bufón, arribista, sinvergüenza, chantajista, zorrón desorejado.
Sí, se mos ha llamat l'atenció.
A vida dòlars, d'una vulgaritat exasperante. Vull dir, tot això, diguem-ne, que són els desqualificatius que la premsa espanyola li ha dedicat, perquè primer el parlar malament del rei emèrit ha estat prohibit en aquest país durant molt de temps, però si damunt això ho publica una dona pel seu compte i risc, bé, això ja és de totes prohibit, no? Aleshores, va anar per ella, no? I no per el rei emèrit. N'hi ha una altra que es diu Pilareire, una actitud que señala nuestra querida bloguera, bueno, Pilareire, desprende esa repugnante ideología machista de calladita estás más guapa, que no puede avergonzarla más como mujer y periodista. És a dir, no, este recopilatori que fa Pilareire jo crec que és molt significatiu de una miqueta com estem socialment, no, encara, en ese sentit. Però
La veritat és que en este en ratet que estem parlant de tot això, en lo que me quede és lo que en el moment en el que Pilar diu cuidao, perquè estem demanant responsabilitat a qui realment està contant la veritat, de algú que no mai havia sigut transparent, és dir, brillava per la poca honestitat que tenia tant en el poble espanyol com també, com no, en el matrimoni, si el que havia jugat és ser fidel en la seva dona, no?
Sí, però ja dic jo, el que trobo destacable del podcast és que no és com el documental de HBO, és que està treballat, és ella parlant en primera persona, no? Com l'últim juí que una miqueta dia ella, és que carregaven les culpes al CNI espanyol, explica ella en el podcast, és a dir, el CNI se autoinculpa de la persecució que en principi, que teòricament, que presumptament se li va fer a Corina, i ell com que es queda al marge, no? Com que té tot un aparell de l'estat ahí per a tapar les seues misèries i
avant. I si no hi ha ningú problema, dius lo siento mucho, no volverá a pasar.
Sí.
I s'ha acabat, no? Santi Cortés, moltes gràcies per haver-nos atès i haver-nos contat això que tenia tantes ganes de sentir. Molt divertit ha estat avui, un bon dia per a sentir aquest tipus d'històries en la quantitat de pluja que tenim al carrer.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.